Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà el sol avui?
Quan passi un minut de les 8.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, Roger.
Això és la Terra es plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol, el Joan Anton Català ens parla sobre les curiositats de l'univers, màster en astronomia, astrofísica i químic quàntic, autor d'una pila de llibres que trobareu a les biblioteques i a les llibreries. I com va el llibre que està escrivint, Joan Anton?
Ja està. Està
acabat, entregat, ja?
Està entregat. Home, a l'editorial.
Això ja vol dir que arriba per Sant Jordi, eh?
Ja té títol, t'haig de dir. Home, de fa uns dies. Es diu directament
Primícia.
Geopolítica de l'espai. Geopolítica de l'espai.
Geopolítica de l'espai, que ja ens fa avançar que sí, és la qüestió que arribarà al debat.
Sí, les lleis, la militarització de l'espai, l'ús que en fem... com...
Les banderes, eh?
Correcte, i qui està dominant, les empreses privades, etc.
Avui, però, a la Terra es plana no parlarem del cel, sinó que parlarem precisament de la Terra. Mirem el passat, els fòssils, els ossos o tot allò que trobem avui en dia i que ens dona pistes sobre com era el món fa milers i milers d'anys. Però com sabem exactament quants milers d'anys hem de mirar enrere? Què ens diu quants anys té una roca o un esquelet humà? Avui, a la Terra es plana, ens fixem en el procés de datació. A veure, concepte, procés de datació, perquè a mi això em sona de l'escola ja una mica avançadeta.
Exacte, no, és això, consisteix en el que deies al començament, bàsicament en posar-li data cronològica a una cosa o un esdeveniment, és a dir, saber quan va passar, per exemple, doncs, si trobes una roca, o hi ha un fòssil, o hi ha un utensili d'un mínim, doncs és això, posar-li data en aquesta cosa.
Tu te recordes les excursions de l'escola que et feien trobar fòssils?
Sí,
no?
i tant, eren èpiques.
Et molava ja la cosa?
Sí, a mi m'agrada molt tot això, tot el que sigui ciència, remenar i
els
sortir...
Els col·leccionaves
natura...
a casa, fòssils,
no,
de petits?
No, col·leccionar no. Minerals sí que em vaig... El fòssils no. No.
Quins mètodes tenim, o quants mètodes tenim per aplicar la datació? Perquè deuen ser uns quants.
En són molts. Avui en parlarem només d'uns quants, però si els haguéssim d'agrupar en dues categories, podríem dir que hi ha mètodes que s'anomenen relatius i absoluts. Els relatius, de fet, no et donen informació exacta de la data d'aquell utensili o d'aquell fòssil o del que sigui, de la mostra, sinó que ho fan en funció d'altres restes que hi ha al voltant. Per exemple, si jo puc datar d'altres maneres alguna cosa que està al costat de la mostra que jo he trobat, per referència, relatiu, podré estimar la data de la meva mostra. Això es diuen els mètodes relatius. I llavors hi ha els absoluts, que els absoluts, com veurem, aquests sí que et donen, amb un marge d'error, però et van a donar la data en què aquell objecte va ser creat o aquell organisme va viure o va morir. I com deia abans, n'hi ha moltíssims de mètodes i avui només en revisarem alguns, els més principals potser.
Joan Anton, anem a desgranar aquests mètodes de datació. Comencem per la estratigrafia.
Sí, això és un mètode relatiu. És un d'aquests que es fa per referència. I es basa en la idea de que les roques sedimentàries es dipositen al llarg de períodes de temps llargs, de períodes geològics, de manera ordenada. És a dir, lògicament, amb els sediments més antics a sota i es van dipositant per sobre els més recents. Per tant, aquí assumim que si trobem una mostra dins d'un lloc geològic que ens marca un període, podem assimilar l'edat d'aquella mostra o la datació d'aquella mostra a l'edat geològica d'aquell estrat a on trobem aquesta mostra. Això que sembla així de senzill, després no ho és tant perquè s'han de tenir en compte processos naturals que poden haver alterat l'ordre natural dels dipòsits, no? De les roques sedimentàries. Per exemple, plegaments que hi pugui haver hagut, falles, desplaçaments... De totes maneres, és un mètode que ha estat molt emprat i va ser dels primers que es van emprar en el camp de l'arqueologia.
Una altra manera de datar és fixant-nos precisament en els fòssils, no? En tota la successió.
Exacte.
De fòssils. Ens donen molta informació els fòssils.
Correcte, i aquesta és una altra de les maneres relatives. Vol dir que si jo, la meva mostra que he trobat, al voltant de la meva mostra trobo restes fòssils d'organismes que sé quan van viure, perquè els hem datat prèviament, perquè per altres mètodes sé en quina època van viure, podré deduir que la meva mostra pertany a aquesta època, no? Geològica, I ja està, i a partir d'allà li podré posar una antiguitat. Sobretot això s'aprofita quan hi ha hagut un esdeveniment catastròfic, per exemple una extinció massiva com la de fa 66 milions d'anys amb els dinosaures, perquè quan s'analitzen els extractes geològics d'aquella època es veu que desapareixen de forma abrupta, sobtada, desapareixen els fòssils de dinosaures a partir dels 66 milions d'anys. I per tant, també, si jo trobo una mostra i aquesta mostra no està rodejada, envoltada, perdó, d'aquests fòssils de dinosaures, d'aquí, per exemple, ja puc deduir que és una mostra dipositada més recent que fa 66 milions d'anys. Per tant, ja veus, aquest mètode el que es basa és en mirar què tinc al voltant de la meva mostra, intentar detectar fòssils d'organismes que sé quan van viure, poden ser plantes també, i a partir d'allà estimar la data de la meva mostra.
Avui amb el Joan Anton Català, parlant de la datació, portem dos mètodes de datació. Hem començat pels relatius, anem pels absoluts. Va, un mètode absolut per determinar-ho més acuradament. Joan Anton.
Sí, mira, aquests tots pràcticament es basen en l'anàlisi químic i sobretot veuràs que amb l'anàlisi de la radioactivitat. El que és bonic de pensar és que aquests mètodes, a diferència dels relatius, que tu estàs allà remenant sorra, allà a la muntanya, aquests es fan al laboratori. Els absoluts t'emportes la mostra al laboratori i allà amb una sèrie d'equips ho mesures. Per exemple, tenim l'estudi dels aminoàcids. És molt... Jo aquest el considero fascinant. Recorda que va haver un programa que vam dedicar a la vida i que vam dir que la vida era d'esquerres. Vam dir que els aminoàcids que tenim al cos i tots els organismes són d'esquerres. Què vol dir això? Vol dir que un mateix aminoàcid té dues formes. Té la forma de dretes i la forma d'esquerres. És com les nostres dues mans. Són la mateixa mà, tenen la mateixa funció, però no són superposables. Jo si t'ensenyo la fotografia d'una mà, només amb la foto tu sabràs si és la dreta o l'esquerra. No són simètriques, però tenen la mateixa funció. Als aminoàcids els hi passa absolutament el mateix. El que passa és que la vida incorpora dins les proteïnes els aminoàcids d'esquerra. Doncs aquest mètode es basa en trobar mostres orgàniques, antigues, i veure la composició que hi ha d'aminoàcids. Per què? Perquè quan mor aquell organisme, es perd aquesta capacitat, aquesta preferència que té la vida per incorporar només aminoàcids d'esquerra, i a poc els seus aminoàcids es van transformant cap a l'equilibri entre meitat de dretes i meitat d'esquerres. De manera que si jo conec el ritme al que es produeix aquest procés d'equilibri, podré determinar quan va morir aquell organisme, quan va deixar només de fabricar i d'incorporar aminoàcids d'esquerra, perquè en trobaré de dretes i allà jo podré fer aquesta estimació. Jo el considero fascinant, aquest mètode, però és molt complicat perquè cada aminoàcid té el seu propi període de ser equilibrat, no? I a més aquí intervenen factors com la temperatura, les condicions d'humitat de l'extracte geològic on trobem aquella mostra. Bueno, hi ha molts factors, però el trobo fascinant, aquest mètode. I és molt, molt aproximat, no és dels millors que tenim, ara veurem que són els radioactius, però que el trobo molt, molt inspirador.
Què més tenim, Joan Anton? Més enllà d'aquests aminoàcids, ho dic perquè crec que hi ha uns mètodes basats en la descomposició radioactiva. Això
Correcte.
Què vol dir?
Aquests són els més emprats, els més clars, precisos. Aquests són mirant com es descomposa una mostra que té components radioactius. Recordem que hi ha nuclis atòmics que són radioactius, són inestables, normalment perquè tenen en el seu nucli més neutrons dels que haurien de tenir. Són varietats, que no anomenem isòtops, d'elements químics que hi ha a la natura. Tenen tendència, aquests que són inestables, radioactius, tenen tendència a desintegrar-se i convertir-se en varietats d'elements químics més estables. I aquesta desintegració n'anomenem desintegració beta, que emeten, entre altres coses, emeten o capturen electrons. Doncs resulta que cada isòtop, cada varietat d'element químic radioactiu, que és inestable, té un ritme diferent en què es produeix aquesta desintegració. I en el laboratori hem pogut analitzar tots aquests elements i, per tant, sabem quant triga una mostra. Ara en parlarem, per exemple, d'urani, en descomposar-se radioactivament per donar als seus fills més estables. Això en diem, aquestes mostres radioactives, en diem el temps del període de semidesintegració, que indica el temps que triga una determinada mostra d'un element radioactiu en desintegrar-se cap a la meitat. Per tant, com funciona això? Anem en una mostra, detectem elements que són inestables, veiem els seus fills, els productes fills que han donat lloc, mirem la proporció de cadascun d'ells, del producte pare i del producte fill, i com que sabem quant triga el producte pare en convertir-se en el producte fill, podem determinar quan fa que aquella mostra es va generar o va viure.
Una de les tècniques de descomposició radioactiva, d'aquestes que estàs explicant, té a veure amb els volcans.
Sí, és la tècnica del potassi-argó, que és molt, molt fidel. El potassi-40 és un d'aquests que es troba a la natura i que és, en petites concentracions es troba i que és inestable. Es desintegra per anar a donar argó-40, que aquest ja és estable. Per això es coneix com potassi-argó, el mètode. La cosa és que quan hi ha erupcions volcàniques, les roques i les cendres s'escalfen a altes temperatures i alliberen tot l'argó que tenien atrapat. De manera que aquelles roques, quan es dipositen, no tenen argó. Ja ho tenim. Per tant, si acabem de dir que el potassi 40 a poc es va transformant en argó 40, agafem la mostra i mirem quant argó hi ha. Com que no en tenia originalment, perquè aquestes roques eren volcàniques i s'havia alliberat l'argó, tot l'argó que trobem allà ve de la descomposició radioactiva del potassi 40. I, per tant, aquí ja podem calcular quant fa que aquella mostra es va dipositar. El període de semidesintegració del potassi 40 és de 1.300 milions d'anys. Per tant, això ens permet rebobinar el temps molts milions d'anys arrere. Aquest mètode, per exemple, s'empra molt amb la datació de fòssils i d'homínins. Els nostres avantpassats que van viure fa milions d'anys, uns quants, pocs, però uns quants milions d'anys, aquest mètode és molt, molt, molt fidel i encara s'ha millorat molt més amb el que es coneix com datació argó-argó, que mesura la proporció entre dos isòtops de l'argó.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio amb el Joan Anton Català, mirant cap al passat, mirant els fòssils, els ossos, tot allò que trobem avui en dia i que ens dona pistes de com era el món fa milers i milers d'anys. El que passa és que, clar, costa especificar quants milers d'anys enrere estem mirant. A l'escola ens van parlar molt del carboni 14.
Sí, aquest és el mètode més conegut per tots. T'haig de dir que va mereixer un Nobel, un premi Nobel. El va inventar un senyor que es deia Willard Libby a la dècada dels anys 40 del segle passat i va rebre el Nobel de Química l'any 1960 per haver inventat aquest mètode i sempre molt, molt, molt per datar material orgànic, només organismes. Ara veuràs per què. El carboni 14 és un d'aquests isòtops que es desintegra del carboni i que es forma de manera natural a la nostra atmosfera. Ara aquí mateix n'hi ha, a tot arreu n'hi ha. I l'incorporem als organismes vius. Per exemple, els vegetals l'incorporen a través de la fotosíntesi, igual que incorporen la varietat més normal de carboni, que és la 12, doncs incorporen tant la 12 com la 14. Què passa? Que després els herbívors mengen els vegetals i els carnívors mengen els herbívors. De manera que incorporem al nostre cos tots els organismes vius, incorporem una proporció de carboni 12, que és la fase estable, i una micarrona de carboni 14 que hi havia a l'atmosfera. Tot això està dins del nostre cos. Però què passa? Que quan morim, quan un organisme mor, deixa d'incorporar tot això, perquè deixa de menjar, bàsicament, o deixa de fer la fotosíntesi, i el carboni 14 que havia incorporat en les seves cèl·lules es va descomposant a poc desintegrant per donar nitrogen 14. Per tant, ja ho tenim. Analitzem la mostra, mirem quina proporció hi ha de carboni 14 respecte al carboni 12, que és a l'estable, i podrem saber en quin moment va morir aquell organisme. El període de semidesintegració del carboni 14 és de 5.730 anys, de manera que aquest mètode ens pot servir, ens serveix, per rebobinar fins a aproximadament uns 50.000 anys darrere, que és poc, però bueno, per utensilis, per exemple, que van en restes, per exemple, dels nostres avantpassats, d'Homo sapiens, que van viure fins fa 50.000 anys, i ara ja en equips molt més sensibles podem rebobinar fins als 70.000 anys. Aquest és el famosíssim mètode del carboni 14, només utilitzat per restes d'organismes.
Què hi havia fa 70.000 anys?
Doncs mira, tenint en compte que l'Homo sapiens, les primeres restes d'Homo sapiens, m'ho estàs posant fora de guió, va aparèixer fa 300.000 anys, són les primeres restes que tenim d'Homo sapiens a l'Àfrica, doncs aquí fa 70.000 anys teníem l'Homo sapiens ja a l'Àsia, segur, havia sortit d'Àfrica a l'Àsia, probablement, m'imagino que fa 70.000 anys, començava a venir cap a Europa la teníem habitada pel Neandertal.
I si poguessis triar una època del passat on passejar-t'hi durant un parell d'horetes, fer una excursió...
Ostres, em faria por, Depèn de quina...
Però sense, amb protecció, és a dir, pensa que... Ja, o sigui, no se'n menjaria un diplodocus.
Ostres, mira, no sé, ara, improvisant, perquè, per exemple, a mi m'agradaria veure com va ser aquesta interacció entre espècies diferents d'homínins en el passat. És que costa d'imaginar com, doncs això, els neandertals van coincidir amb l'Homo sapiens. Devia ser una cosa al·lucinant.
Com creus que es, no, no, quan no sé, es trobaven no sé. pel bosc?
No, durant molt de temps s'ha creat la llegenda de que una de les causes d'extinció del Neandertal vam ser nosaltres, va ser l'Homo sapiens, no? Perquè era com ells eren primitius, nosaltres érem avançats i els vam exterminar. Avui sembla que aquesta figura tan bàsica no és exactament així, segurament hi va haver causes també ambientals d'adaptació als períodes de glaciació i tot això.
Que es van extingir.
Sí, però hi va haver interrelació i hi va haver intercanvi genètic. Per tant, relacions sexuals, intercanvi genètic, això és el que considero més al·lucinant. És dir, perquè ara l'Homo sapiens estem sols. Som l'única espècie dominant que som aquí. El nostre cosí més pròxim és el ximpancé. Però en aquell moment...
O sigui, l'Homo sapiens i els neandertals se n'anaven al llit.
Sí, sí. Perquè part del nostre... part de l'ADN dels europeus conté una mica roneta, si no recordo malament, m'estàs fent anar fora d'allò...
De neandertal.
Sí, un 2%, si no, entre un 2 i un 4% de neandertal.
Sí, portem un 2% de neandertal.
Sí, senyor, per tant, en riu-te'n quan no ens en riem tant, diem quan diem que érem primitius, perquè nosaltres doncs, també portem aquesta llavor dins. Ens hem anat molt, eh?
Bueno, però això té gràcia. Sí. Estàvem parlant de la datació, ens queda encara un concepte per mirar el passat i per entendre d'on venim, que és l'urani. A veure, l'urani amb què ens ajuda a posar data a les coses que van passar a temps enrere?
Doncs, novament, com que és molt inestable, els isòtops d'urani acostumen a ser molt inestables, funciona d'una manera similar als que hem vist. Es tracta de detectar els productes fills de descomposició radioactiva de l'urani dins de les mostres. S'utilitza molt per roques, sediments, ossos, dents, molts tipus de roques. Pensa que podem anar al darrere fins a 4.500 milions d'anys. És un mètode que utilitzem, per exemple, per datar roques, les roques més antigues de la Terra, i podem anar en una precisió que arriba al 0,1% d'error. És a dir, és un mètode super, super precís. S'ha utilitzat, com et deia, per refinar els càlculs de l'edat del nostre planeta, utilitzant els minerals de zircó, que això és silicat de zirconi, que són dels minerals més antics que coneixem, que quan es formen aquests minerals atrapen urani, però no atrapen plom. I resulta que el plom és un fill de l'urani, és un dels que es produeix quan l'urani es descomposa radioactivament. Per tant, en un zircó nosaltres anem a buscar plom. Tot el plom que trobem ve de la descomposició radioactiva de l'urani. Com que coneixem el període de semidesintegració de l'urani, ja tenim la data d'aquestes roques. Com et dic, ens va superbé per roques antigues en una precisió extraordinària.
Vinga, va, que marxem. Aquests són alguns dels elements que podem fer servir per mirar enrere, alguns elements per posar xifres amb aquest concepte que hem anomenat datació. Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
Doncs tenim lluna creixent, que serà plena dijous. Saturn i Júpiter continuen al vespre, Mart a mitjanit, mirant al sud, molt brillant, no tant com Júpiter, però molt brillant, de color ataronjat, i és que es troba a la seva posició més a prop des de fa 2 anys. Només el tenim, Mart, a 82 milions de quilòmetres. Per tant, és el moment d'enfocar-hi telescopis i de mirar la seva llum ataronjada. Ens anem acostant ja, per això aviso, a un espectacle que tindrem al cel a final d'any, quan els 5 planetes visibles, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, s'alinearan tots en el cel del vespre, però això ja ho explicarem.
Fantàstic, Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Fem una pausa i ara tornem.